Bé, bon dia una altra vegada. Avui torno a ser jo. Avui tenim el Jaume Borràs a Tarragona en un congrés que va dir que la millor telefonaria per dir com anava aquest congrés, que em sembla que és sobre la Bíblia, i que per telèfon em va explicar que era molt interessant i sabia perdre-s'ho. I avui estem aquí, la Dolors i jo, com a dos puntals, que veurem si fem funcionar l'hora aquesta del vermut. Estem molt ben acompanyades, per un costat tenim a dos que ja són una miqueta assiduos, no? El doctor Miquel de Pablo i el de la revista, no me'n recordo el nom ara, quina falla.
Treballo a la funda, col·laborem amb la revista.
Col·laborem amb la revista de l'Ovioli. Sí, sí. I que ara fa una miqueta que heu sentit a l'informatiu.
Exacte, m'he aprofitat per fer propaganda de la xerrada que hi ha aquesta tarda i ha deixat a l'arxiu.
Després ens ho explicaràs una miqueta més bé. Per tant, començarem i demanaríem també que ens truquéssiu, a veure, perquè ens ajudareu així una miqueta a portar a terme la tertúlia. Tenen moltes coses per explicar, estan amb nosaltres dos persones que us explicaran alguna cosa molt interessant, molt interessant. Són la Sara Llop. Bon dia, Sara.
Hola,
assistenta
bon dia.
Social, no?
Sí, assistenta social i coordinadora del Comitè de Bioètica...
Acosta't molt més, que si no, sí.
I coordinadora del Comitè de Bioètica de l'Hospital de Móra d'Ebre.
I després tenim el mossèn Joan Bajo, que també pertany, no?, a l'equip aquest. Bon dia, mossèn.
Bon dia.
Molt bé, doncs ara donarem pas tot seguit, us dono els telèfons, perquè esperem que truqueu i aviat. Ja sabeu que el primer que truca té una botella de vermut de la cooperativa de Mercè i Falset. O sigui que espavileu-se a fer una bona trucada. El telèfon són 977-83-0044 i 977-83-1135. Per tant, una mica de música, el Toni ens ajuda i comencem. Bé, si en cas començarem per encetar el tema amb això de la bioètica, que porteu a terme a Móra, explicant una miqueta en què consistirà. És un tema que avui se'n parla molt i moltes vegades la gent se fa una mica d'enredo entre què és la bioètica, la bioestètica, ens fem així com embolics, perquè ens poseu una miqueta al corrent de tot. Quan vulguis, Sara.
Molt bé. El que és l'entorn hospitalari, amb els anys, ha anat canviant. El pacient, hi ha un reconeixement dels drets del pacient, tenim una gran pluralitat de valors, o sigui que han passat de tindre una homogeneïtat però d'una manera, no? A conviure amb diferents creences, diferents valors. Al damunt actualment també tenim d'altres cultures que també ens aporten d'altres valors. Tot això suposa que dintre del món hospitalari, clar, hem d'intentar una mica tindre en compte tots aquests aspectes. Per què neixen els comitès de bioètica? Els comitès de bioètica neixen per respondre a totes les qüestions que vulguin sorgir als drets del pacient. Tot que aquí, mira, ha estat interessant, no?, que vingués el doctor Pablo, perquè ell té un altre concepte d'això en quant respectar els drets. Sí que respectem els drets del pacient, però en quant de dir, davant d'un tractament, hem de respectar totalment l'opinió del pacient, o el metge, que és la persona que està qualificada, que té uns estudis, com molt bé a vegades comenta ell, i penso que també té molta raó, no? Però clar, després ja entrem dintre d'allò de dir, bueno, si aquella persona, no?, té unes creències i que això pot li pot produir conflictes personals, no? I els comitès de bioètica dintre dels centres hospitalaris una miqueta neixen per dir, quan hi ha un conflicte en quant el que seria el tractament i el pacient diu, pues, no n'estic d'acord, nosaltres intentem donar una sortida que evidentment és una proposició a la qual, si volen, el professional i el pacient poden acceptar o no. Està format per diferents professionals, hi ha metges, i infermeres, hi ha, a veure, mossèn Bajo, que està aquí amb nosaltres, és més com a membre expert com en el que és en el món de la bioètica, bueno, hi som diferents professionals dintre de l'hospital. Damunt d'allí el que es valora és bueno, quins principis bioètics, normalment utilitzem quatre principis bioètics, el principi d'autonomia respecte de lo que serien les decisions del pacient, el principi de beneficència, que és en el qual de dir és que el metge sap perfectament el que és millor pel pacient i ell en tot moment decideix, el principi de no maleficiència, que és, bueno, és no fer mal, no? I tot el que facis, però tenint en compte que els perjudicis d'aquella actuació siguin els menys possibles, i el principi de justícia, que avui en dia que tenim tanta escassetat de recursos, moltes vegades pues, hem d'anar molt en compte com utilitzem, no? I com fem les coses, perquè els recursos pues, pugui arribar a la màxima població possible. A partir del comitè, bueno, nosaltres com a comitè ens poden arribar consultes, però també el que fem és treballem protocols interns per poder facilitar la tasca, fem formació als nostres professionals i dintre d'aquesta formació, pues, aquest any, que era una cosa que ja mossèn Bajo ja feia temps que ja més o menys l'estàvem planejant, hem decidit fer un curs dintre de lo que és la Universitat d'Estiu, depenent de lo que seria les Terres de l'Ebre, que nosaltres pues, bueno, depenem de les Terres de l'Ebre. Aquest curs, que es diu Reflexions sobre la finitud de l'ésser humà, sobretot el que tractem és el tema de la mort. Dintre de, o sigui, els canvis que ha hagut dintre de la societat també han fet que la mort s'ha convertit en un tema tabú. L'altre dia, no sé, si ho comentàvem amb tu, Joan, que els nens ara no sé, comentava que deien, és que el sexe ja no és tabú, però parlar de la mort sí que és tabú. I nosaltres, clar, és un tema que ens trobem cada dia dintre del món hospitalari, per desgràcia, vull dir, sabem totes les persones que quan venim al món, el que tenim segur és la mort. És la mort. Però clar, com afrontem aquesta mort? I a vegades per a nosaltres és un veritable conflicte treballar amb els pacients i amb les famílies, perquè el tema de la mort és un tema que la gent... Bueno, no en volem parlar, evidentment tothom tenim por a la mort, però és una cosa que hem d'afrontar i com millor l'afrontem, millor. Per això, com que nosaltres a la nostra tasca ens produeix tants conflictes, vam decidir pues, parlar d'aquest tema que creiem molt important i que pensem que dintre de la societat no hem d'oblidar perquè és l'única cosa que tenim certa en aquesta vida, la mort. No sé, jo ara passaria una miqueta la paraula a Joan, si no t'importa, que ella expliqués més aprofundament el curs i els dies i tot això.
Una mica l'horari i totes aquestes coses.
Bé, gràcies, Anna.
Si no, jo monopolitzava.
Bueno, i gràcies també a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat tan bona de fer-ne propaganda a través de les zones. Bé, certament la Sara diu que ja feia temps que ens rondava a nosaltres aquesta idea, en les converses de despatx i de reflexions que a vegades fem, que certament els professionals que treballem a la casa, a l'hospital, o fins i tot la gent del carrer, pues, és un tema que reueix. No? Jo sempre explico una anècdota d'un company meu que va estar de mossèn a Marçà, concretament, i m'ha invitat a fer una xerrada sobre la mort i l'eutanàsia dins dels de confirmació. Diu, us parlarà d'un tema que ell disfruta més que nosaltres parlant de les discoteques. Era una mica així. Per què? Perquè fa molts anys que me remeno en aquest tema, no? I llavors, bueno, pues en ella plantejaven de fer més assequible el poder parlar del llenguatge de la mort, no? A més, la convivim i la vivim diàriament en televisió, amb la premsa escrita, amb llibres, amb pel·lícules. Jo, per exemple, que ara ho contaré, no? Pues, bueno, en un dels ponents, l'altre dia que vaig anar a buscar les pel·lícules per fer un muntatge que intervindrà ell, m'ensenyava pues, 500 pel·lícules que tracten d'una manera o d'una altra el tema de la mort. No mort hospitalària, sinó la mort d'anar pel carrer, no? Del tu a tu, no? Pel·lícules que han estat taquilleres i que són bones per fer la reflexió de la mort. Llavors, bueno, pues un dia ens vam assentar i vam dir, nen, fiquem fil a l'agulla i, bueno, així vam començar a la programació d'aquest curs. I una sorpresa que ens va portar molt grata va ser que des de la direcció de la Universitat Rovira Virgili de les Terres de l'Ebre, pues, van aprovar el curs molt ràpidament i a més ens van dir que l'havien considerat d'un alt interès cultural, sí, i d'això. Per tant, bueno, encara ens va donar molta, molta més força. Empenta i força per fer-lo. Bé, està repartit en 3 dies, 2 intensius i un de mig, d'acord? I llavors ho hem fet d'una manera modular, que és primer una reflexió, diguéssim, en temes globals, com pot ser la sociologia, la filosofia, la psicologia. El segon dia serà molt més pensar la mort en un àmbit dels llocs de treball, els 2 llocs on una persona pues, avui en dia mori, que és a l'hospital o a casa, ¿vale? I el tercer dia serà una jornada de portes obertes en què veurem la mort inserida pues, en la cultura i en els mitjans de comunicació social. Concretament, el primer dia, pues, la primera intervenció serà, el títol li vam ficar el pas de la vida davant de la mort. Una mica el que Sara comentava en el preludi de per què volíem fer aquest curs. Que la mort és el punt definitiu on arribem tots, no? Vull dir que la vida del ser humà es desenvolupa entre 2 punts. El moment del seu naixement i el moment de la seva partença. I això ho farà pues, el doctor en filosofia Jorge Ayala de la Universitat de Saragossa. També val a dir que hem intentat pues, aportar nous elements de reflexió i van estar molt contents quan els vam convidar a 2 o 3 membres de la Universitat de Saragossa, perquè aquí a Catalunya encara no havien pogut inserir, no? I llavors pues, bueno, han estat molt contents. Després, la doctora Maria Jesús Buixó, que és catedràtica d'Antropologia Cultural de la Universitat de Barcelona i membre de l'Observatori de Bioètica i Dret, pues, ens parlarà de les diferents visions culturals, antropològiques, religioses i ètiques davant de la mort. O sigui, una mica com a sociòloga i antropologia, veurem com l'home s'ha d'enfrontar o s'ha enfrontat al llarg dels temps en la seva cultura, en la seva societat i en la seva ètica i fins i tot en les seves manifestacions religioses davant de la mort. A la tarda, començant a preparar les portes del dia següent, la professora d'ètica de la Universitat de Saragossa, la senyora Carmen Herrando, ens parlarà del tabú de la mort en un món tecnològic. Vull dir, quan, sobretot en aquest món en què gaudim pues, d'aparells, de noves tecnologies i tal, sembla que la mort hagi de quedar una mica endarrerida. I jo suposo que ens farà veure que no. Per això suposo que el títol de la intervenció va com el tabú de la mort en aquest món tecnològic. I acabarà el dia amb una intervenció de tots tres perquè el públic assistent pues, pugui fer-li les preguntes i aclaracions.
Una taula rodona
en què vam creure oportú que estiguessin convidats tots els 3 ponents del dia, perquè així no caldrà fer preguntes en cada intervenció, sinó que llavors, entre tots il·luminaran una mica tot allò. El segon dia serà potser una mica més dedicat al professional que treballa en el món sanitari. I el doctor Álvar Altadill, que és membre adjunt de Medicina Interna de l'Hospital del nostre Hospital de Mora, un tema que té ja força preparat és la limitació de l'esforç terapèutic. Quan un professional ha de dir, hasta aquí arribo, com a tècnic en medicina, pues, no he de fer patir més aquesta persona, i llavors donem-li pues, el final o una mort confortable i agradable. No? Això anirà conjugat al costat amb la segona intervenció que estarà feta pel doctor en filosofia Albert Rollés, també és membre de l'Observatori Bioètica i Dret.
Albert Roger.
Sí, Albert Roger. I aleshores també és un dels membres de la Comissió de Bioètica de Catalunya. No? I llavors es parlarà ell sobre un tema força interessant, que és el document de voluntats anticipades i una mica entrar en el tema del suïcidi medicalment assistit. ¿Vale? També per la tarda pues, haurà una altra taula rodona, que ja no seran aquests ponents, sinó que serà una visió àmplia dels professionals que treballen en aquest àmbit, com acompanyen i com ajuden a morir. No? Hi haurà professionals de diferents àmbits d'institucions sociosanitàries, domicili, cuidadors informals, vale? Perquè ells expliquen una mica la seva experiència i com ajuden a morir en aquelles persones. I el darrer dia, el divendres dia 11 de juliol, serà una activitat de portes obertes que convidem a tota la població en general, que serà el tema Reflexions sobre la mort en el cine contemporani. Vale? I estarà encarregat aquesta intervenció al Pedro Sánchez Rodríguez, que és un doctor en teologia dogmàtica, però és llicenciat en Ciències de l'Educació, director de la Setmana Nacional i enguany ja internacional de cine espiritual, i vicepresident dels mitjans de comunicació a nivell espanyol. Llavors, ell va fer la seva tesi doctoral sobre la mort i el cine en la cultura moderna, per tant, tractarà aquest tema.
Molt complet,
serà,
no, això?
I serà de portes obertes per a tothom que vulgui assistir aquest dia.
Molt complet, no?
Albert Royes l'havia tingut jo de profe de filosofia quan tenia 15 anys. Albert Royes.
El doctor aquest que anomenat.
I després vam coincidir que els dos teníem la meva filla i el seu fill anaven a la mateixa classe a l'escola. O sigui que el món és un mocador, està clar.
Sí. On se fa la cursa aquest?
El curs se fa a Móra d'Ebre. Lo fem al Teatre de Móra d'Ebre.
A la Llanterna.
A la Llanterna, sí. Tota la vida serà la Llanterna. Mm. I són els dies 9, 10 i 11 de juliol. Comença a les 9 del matí fins a la tarda, per allà a les 8 acabem. És un curs de 20 hores. Pels estudiants és un curs amb crèdits, que avui en dia això ens interessa tant, això dels crèdits, i per la gent que sol vulgui assistir, doncs clar, és més econòmic. Hi ha el certificat d'aprofitament, que és el dels crèdits, i el certificat d'assistència. La gent que estigui interessada en fer el curs, doncs és entrar a aconseguir, bueno, fer la matrícula o a través d'internet entrant a la web de la Universitat Rovira i Virgili, Terres de l'Ebre, però són en Celli també. Passa que anant a Tortosa és més difícil. I el divendres, jo també torno a insistir en que és un dia de portes obertes per a tothom que vulgui venir, que penso que pot estar molt a mi i molt interessant. Sí, sí, el divendres
dia,
al matí, a partir de les 9 del matí, es farà aquesta sessió amb pel·lícules i que pot estar força divertit.
He portat 26 pel·lícules d'ell per a fer un DVD preparat. Pues
ja tens feina,
per
ja tens feina,
em va donar.
De 26.
Vaig endur una bossada.
De 26 pel·lícules. A mi m'ha xocat perquè hi ha moltes persones que quan el metge, que m'has dit que el doctor no hi estava d'acord, protesten quan el metge diu una cosa, que diuen, no, jo això no ho faré.
A veure, jo penso que no, que la gent accepta bastant el que diu el metge, a part de potser persones amb uns valors molt determinats. No sé
sí,
què.
Clar. Bon dia. No hay conflictos y la gente todavía se sigue fiando de que se supone que es un profesional. No se supone, es un profesional, ¿no? Con Sara que discutimos siempre en plan constructivo y siempre bien, ¿no? La verdad es que aprovecho para decir que el Comité Bioética a mí me parece que es un comité muy bien formado y que funciona muy bien dentro del hospital y que es necesario, lógicamente. Y están trabajando, están currándoselo y merece la pena que se les diga.
Sí,
a
no,
veces
no,
que,
se nota con la preparación.
Que hacen las cosas bien. Sí, yo no, yo a veces hago de Pepito Grillo y discuto un poquillo con ella, siempre en plan cariñoso y todas esas cosas.
Es que de todas maneras sí que es verdad que en aquests moments, yo no sé com està l'hospital de Móra, però ja us en recordeu que ja ho vam parlar fa uns mesos. Jo vaig treballar durant molts anys a l'Hospital de Sant Pau, a Oncologia, i hi havia uns criteris molt clars, sobretot el tema de la mort i tal. I en canvi, ara l'hospital ha canviat molt. I jo em vaig trobar amb la meva tieta, que tenia 92 anys, una persona que havia decidit que no volia seguir vivint, i la van operar, la volien tornar a operar, no hi havia manera de sedar-la, que la sedessin quan ella ho volia o demanava, o sigui, una falta de respecte. Bueno, jo em vaig quedar molt impressionada de la voluntat de la pròpia persona, o sigui, no, de que ella té dret a decidir sobre el que vol. I aquí, o sea, jo defendré los profesionales sempre, però hasta un cierto punto, perquè una persona gastar també, no me queda el que deien dels recursos, però a més, jo penso sobretot amb el respecte a la seva llibertat. I, per exemple, aquí, amb el tema aquest del curs, sí que és veritat, vaig amb els meus cosins, eren els que no acceptaven, la seva mare acceptava que es moria, i els meus cosins eren els que no acceptaven que es morís la mare. Dius, home, ha fet un cicle vital, té un càncer, deixem-la morir en pau, sense que pateixi dignament i en plan bé, o sigui que...
Incidint en aquest tema, terrible, sí, incidint en aquest tema que dius, per exemple, el que és molt important és el document de voluntats anticipades. Ja. Clar, aviam, quina és la manera d'evitar el conflicte que pot tenir el professional amb la família i de que respecti la decisió d'aquella persona. Pues fem el document de voluntats anticipades, vull dir, avui en dia ho podem fer. És tan fàcil com entrar a la web de salut de la Generalitat de Gencat, baixar-se el document i fer-lo. I si no, el comitè de bioètica també és una de les tasques que fem. Ajudem dintre de l'hospital la gent que vulgui informar-la, assessorar-la, com ha de fer el document i com ha de fer totes les gestions. Perquè, a més, aquest document, després hi ha un registre a nivell de Catalunya i ara s'ha creat des de l'any passat un registre a nivell de tota Espanya. Vull dir que el professional que vulgui consultar dintre del territori d'Espanya pot consultar i comprovar el que es diu. I això és una manera d'estalviar molts conflictes als professionals i aquests dilemes dintre de la família. Perquè jo també entenc que per molt que la mare tingui 92 anys, dir adéu a la mare, doncs clar, costa molt. Costa molt. I has de ser una miqueta, jo dic, entre els sentiments, no? I la raó. Seria una miqueta de dir, els sentiments me diuen que no vull perdre la mare, però la raó me diu que no puc permetre que segueixi patint i que ha arribat el moment. I això, clar, costa molt, és difícil.
Tu tens alguna pregunta?
Sí, jo pensava, de cara al doctor, a veure, la vida, la pràctica diària a l'hospital, quins problemes s'estan trobant, una mica com... Em sembla que volia començar a comentar això.
El documento de voluntades anticipadas yo creo que es un aporte bueno, ¿no? Después, este tema es un tema a tres bandas siempre. Tema en el que está el enfermo, está la familia y está el médico. Es un tema a tres bandas con muchas posibles variaciones, porque el enfermo puede estar consciente o no, puede estar en pleno juicio o no, y la familia puede ser más o menos ver las cosas con una claridad o con otra. El médico, digamos que es, ya lo que me ha comentado Dolor, de empecinarse, yo francamente no lo he visto y no creo que por hoy eso se haga, empecinarse, no lo hacemos, ¿no? Ha cambiado también el tipo del enfermo, de enfermo, sobre todo pues en estas comarcas, bueno, tenemos una población envejecida. Hoy un paciente de 80 años casi no lo consideramos ni anciano, porque luego nos sentan de 85 y 90, ¿no? Y eso es decir, bueno, sí, es un poco mayor ya. Entonces, es jugar con unas variables tan subjetivas que cada caso casi es. Pero, bueno, aquí está el comité de bioética, está el sentido común y está sobre todo hablar a tres bandas, si es posible, familia, médico y paciente.
Però segurament a tots ens costa cada vegada més acceptar les males notícies o acceptar el patiment. No sé, és una sensació, però clar, tots us deveu veure més el dia a dia, això és una sensació que tinc jo.
Yo he visto que quizá no.
No tant.
Vamos a ver, estamos hablando lógicamente de un paciente joven, no lo aceptan por nadie, no, ni el enfermo, ni la familia, ni nosotros. Un paciente mayor que empieza a ver, que somos muchos, que ya son muchos en las comarcas, con muchas patologías, porque ahora podemos, con cinco pastillas, te puedes estar viviendo y tal, y que llega un momento que notas que se deterioró, creo que se acepta un poquito más, tanto la familia como el propio paciente.
Se acepta, ¿no? Más que hace unos años.
Cuidado, sí. Y hay mucha gente que te mira y te dice, le tocas la tipa y dice, le voy a tener que operar, 97 años. Che, oiga, de verdad que es que no. Pues igual tiene razón, pero no va a sufrir, no se preocupe.
Y que a veces no lo han operado nunca, a lo mejor.
Sí, sí. No. Si ha llegado a los 92 años es con una salud de hierro.
Exacto.
Sí, es un tema delicado.
Y por tanto, en una perspectiva más positiva de cómo anem evolucionant, ¿no? De aceptar...
Pienso que sí, el comité de bioética también tiene parte de culpa en ello y las características, a lo mejor te encuentras también con conflictos, ¿no?
Bueno, pues, yo supongo que siempre ha pasado, ¿no?
Que no puedes hacer nada y que prolongar les va a ser más fastidiado, pero que a lo mejor ha caído la noticia de golpe, ¿cómo?
Acompañamiento es lo importante.
Es difícil.
Y sobre todo también perder la por, porque es lo que dèiem abans amb el tema dels nens. O sigui, els nens veuen i els jocs d'internet i matar i tal... És total, però és com algo totalment
irreal.
I el problema és que estem construint una societat que amb lo proper, amb la proximitat, no, és com si no existís, no? Però no, és que no existeix el veí al costat. O sigui, respecte a la mort i respecte a tot.
És que abans la mort, per exemple, jo no sé, jo sempre he dit que jo la mort dels meus avis l'he viscut a casa i a mi no m'ha produït cap trauma. I clar, quan la gent te diu, no, és que clar, és que no el vull prendre per casa perquè els nens... I dius, escolti, els nens han de viure la mort. I és molt important, com amb aquestes coses, com més pronta les visquis i més pronta les vegues, que tot i que el sentiment, el dolor de perdre aquesta persona, que és el procés normal de la vida, jo penso que això et facilita perquè els hem de sobreprotegir. A vegades també a veure, és un doble joc per justificar que es deixen aquella persona a l'hospital i que no la volen prendre cap a casa, hi ha de tot, no? Però hi ha una sobreprotecció dels nens que dius, però què estem fent? Si no, és que no ho estem fent bé, vull dir, els nens han de saber que la mort és una realitat i que com més pronta s'acostumen a conviure amb aquesta realitat serà millor per amb ells.
Sí, sí, no, no, i per exemple, prepara'm el tema aquest, vull dir, ara que també una miqueta per canviar de registre, donar-nos a les gràcies de la informació, sí, però ara que ve l'estiu, amb tot el tema dels nanos i de nosaltres mateixos i tal, de veure, no, pues això que, o sigui, aquesta societat que costa tant, no, que siguem solidaris, que tinguem compromisos, que el lleure és... Ahir, no sé, quan va ser que vaig sentir un debat que parlaven d'això dels nens a casa, de les vacances escolars i tal, i deia un nano, la play, si la té durant tot l'any, a l'estiu, també la té que tenir, però una mica, o sigui, dosificar les coses. El problema és de que la Rosa a vegades diu, no, els nens amb la clau al coll,
el coll,
no?
Penjada.
Però clar, i també els nens lluny d'això, de la realitat. I a vegades a l'estiu és, no fa falta tampoc ni fer els viatges i tal, és aprendre a conviure amb la teva societat propera, la festa major, la plaça, vull dir, divertir-te amb les coses quotidianes, però a la vegada sapiguent fent sentit de comunitat i no allò del cotxe, la tal, i cap a
és que,
fora, cap a la plaça.
És que la sobreprotecció que ha dit la Sara no és únicament aquest tema.
No, és amb tot.
La sobreprotecció dels nens i les nenes ara és una sobreprotecció amb tots els temes.
I que no els ajudem a créixer.
I que no, vull dir, és horrorós, vull dir, a nivell d'escoles i així, vull dir, és un tema serio.
Sí, sí, posarem un exemple, i la Sara lo ha dicho muy bien. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Es como cuando nace un niño, nace en blanco en inmunidad. Cualquier infección lo puede matar. Le están cambiando las cosas con respecto a hervir los biberones y todas esas cosas, ¿no? O sea, es que no toque un germen al niño. Mire usted, no. El niño tiene que tener infecciones para que desarrolle su inmunidad y sea capaz de enfrentarse a otras infecciones más grandes. Es lo mismo con los sentimientos, Sara. Si el niño no sabe qué es la muerte, no se está formando como persona. Si no sabe qué es... No sé qué otras cosas se me ocurren. No podemos protegerlos en una urna. Tienen que enfrentarse al mundo.
Exacto.
Tienen que aprender de éxitos, de fracasos, de neurosis y de ratos buenos y de ratos malos.
Y de límites.
Y de límites.
No, no, és que ara la paraula trauma no és una paraula.
Pues mira, no, jo crec...
Però no diu, és que se m'ha traumatitzarà. Sí. Ja dic que és això, una malaltia,
nostra,
o què?
Nostra personalitat, la nostra, la de tots que estem aquí, està hecha a base de nostres neurosis de pequeños, de nostres miedos, de nostres desgràcies, de nostres...
No, jo moltes vegades ho dic, no estem pas tan malament, estem bastant sencerets tots.
Si hubiéramos sido perfectos, si no hubiéramos sido redidos, ahora estaríamos deprimidos. ¿Por qué? Porque a nuestra edad ya nos atacan muchos males.
Exacte,
no,
exacte.
És que a més, estic totalment d'acord, però després també hi ha que, o sigui, la falta aquesta també de valors, de compromís, no? Ara, jo no toca tant, o sigui, és la societat en general, però encara va haver-hi una època, potser els que tenim ara 50 anys o 60, no? Vull dir que...
I algun més.
Mana?
I algun més.
Sí. Que ven ser... O sigui, bueno, hi ha algun de jove que encara d'això, però vull dir que, per sort, aquí tenim un exemple amb els de la ràdio, no? Vull dir que tenen un compromís social i voluntari i tal, però és que, en general, la societat és l'excepció. O sigui, aquests xicots que tenim de la ràdio i alguns altres que hi ha amb alguna cosa de solidaritat o de no sé què, és que són l'excepció, vull dir, la gent... el lleure que és discoteques, borratxeres i màquines de jocs i tal, és que dius, home, és que...
Però sempre ha sigut així, no?
No és veritat, home, no.
No, parlo, a veure, joves que s'emborratxen,
bueno,
sempre n'hi ha hagut, i que feien...
Però no cada cap de setmana, i la manera, i l'única cosa, amb el nivell econòmic, o sigui, nosaltres no disposàvem, però inclús els pijos, el donar diners a les adolescents i als nens de tan petit donés en quantitat, això no, quan et donaven diners et deien, i els estolvies, no? Els ficaves en una caixeta, la guardiola, la casa de Talvis, o sigui que...
I... Potser el problema és que ara tenim més diners, major benestar, major capacitat de consum, I això canvia les formes de moltes coses, jo crec.
No, però jo no crec que sigui això. Jo crec que el que tenim és una crisi de valors.
Però és que... A veure, no sé, però jo sempre... Bueno, parlo potser com a historiador, eh? No conec cap època que mai no s'hagi dit que hi ha una crisi de valors. Llavors em fa desconfiar. Jo crec que sí, que alguna cosa està canviant, eh? Vull dir, ara, alguna cosa està canviant a la nostra societat, però potser...
Bueno, però a lo millor ho he dit malament i no és crisi de valors, sinó canvi, que els valors canvis mercantilistes i de la societat capitalista, sí, i destructora està dominant tant. Saps? Jo sempre dic la imatge del Che, o sigui, clar, si el pobre Che aixequés el cap i veigués amb el que l'han convertit, no? O sigui, amb samarretes i xapes, és que es moriria, o sigui... O, clar...
No, i si el pobre Che aixequés el cap, segurament no faríem xapes ni samarretes, perquè no seria el mite en què s'ha convertit.
Molt bé, a veure, no, sí, això sí, està molt intent... Un momentet, després li dono la paraula, que diu que hi ha una trucada. Sisplau, amb qui parlo?
Amb la Montse.
Amb la Montse.
És que us estic escoltant i m'agrada molt aquest tema.
Ja.
Perquè a casa n'hi parlem, a vegades...
Potser, un momentet, poseu-se els cascos. Ah. Digues.
No, que de tant en tant n'hi parlem, això.
Sí.
I el meu pare sempre diu, és una sort el que es mori de repent, tant perquè, clar, aquell no pateix i l'altre no dona feina. I a vegades dona l'enhorabona. I ara amb la meva mare ho dic. No ho diguis. Perquè, clar, ell ho diu amb el sentit aquest, no? Com de dir, no donem feina, ni el que està malalt, ni... El que passa que l'amor, a vegades, vol dir, ha d'haver una mica de malaltia, però amb el sentit que si està malalt un temps, la persona, l'acompanyant o el familiar, es fan la idea i es van com si estiguessin preparant. Quan hi ha una mort sobtada o te quedes potser una mica com, no?, allò de dir potser hi havia de dir, no he dit, o aquelles coses que potser queden pendents, no? Però l'amor digne, vull dir, jo és que sempre, i això que heu dit del document i això, jo no sé com s'ha de fer, però els que tinc més a prop ho saben, bueno, de sempre, no? Com de dir que si no hi ha remei no cal allargar una vida, perquè sí, perquè és vida, sinó que he de dir, doncs, bueno, hi ha que et desenxufin i que et deixin una mort, doncs, sense patir, però que no te l'allarguin, perquè sí, la vida.
I molt bé. Això.
Llavors, canviant
digues,
de tema,
digues,
és que
ahir
que està escoltant Catalunya Ràdio, i el programa del Gracet, bueno, ahir ve fent 25 anys...
Sí, sí, celebraven tota aquella celebració,
sí,
que van
tota
fer.
Tota la celebració.
Sí.
Doncs el programa del Xavier Gracet parlaven, bueno, van tindre gent de tècnics i gent que treballaven a la casa. I ell va treure conversa i em va fer molta il·lusió que vam treure parlant del Quim Soler. Jo no el coneixia, doncs no sabia qui era, que era un dels que havien treballat a Catalunya Ràdio. Mm. I ell mateix, el Xavier Gracet, va dir, diu, que a Ràdio Falset hi va tindre present, no?, que al Priorat, en una ràdio, a Ràdio Falset, que hi havia un programa de llibres que es deia Quim Soler. Mm. Jo vaig quedar així, no?, i dic, és veritat. I llavors, pensant, dic, també hi ha, que no sé ara si ho dic bé, però hi ha com una associació, no?, que fan presentacions, sí, de llibres, i sí, es diu El Llibre, sí, i el, sí, Vi, no?
Sí, sí.
I m'agradaria que, bueno, no, si no avui, no?, però que parléssiu una mica de qui era aquest el Quim Soler i quin vincul o per què aquí es diu, se diu aquesta associació, no?, perquè porta aquest nom,
aquest
i una
nom.
Miqueta això.
Molt
però
bé.
Més que res, perquè tanta festa de Barcelona, van tindre el detall també d'anomenar una emissora,
sí, sí, municipal... De Barcelona... Aquests de Barcelona sempre s'olviden de les comarques.
Bueno, pues per això. Però que, a veure, si nosaltres pensem, molta gent que ha començat a Ràdio Falset, ara estan treballant, sí, pues, a Catalunya, sí, o a TV3, o a l'Ester, o així. Vol dir que les municipals, les emissores municipals, donen, i que la majoria dels que han treballat han començat amb emissores municipals.
Donen peu a poder treballar amb una altra.
Sí, donen peu a això, i que t'agafi les ganes.
Molt bé.
Descarrega per això.
Molta... Vinga. Vols contestar alguna cosa, Dolors?
És la Roser Bernet i la Núria i el Pere. El seu fill és el Guillem, que és el company de la Natàlia, de la botiga de
Estàs escoltant encara, no?
Sí, doncs el Guillem és el fill del Quim Soler. Per això. I la Roser Bernet era la seva companya, per això han creat aquí la fundació, l'associació Quim Soler.
Però el Quim Soler, que era un periodista...
Era un periodista de la ràdio, sí, era una persona molt compromesa i que va participar en els anys aquells, bueno, tan, tan interessants de... Bueno, encara que penso que ara també hem recuperat una miqueta la ràdio interessant, però dels primers anys després de la dictadura, vull dir que va ser una persona molt compromesa.
Bé, ja saps una miqueta més.
I a la ràdio Falset van passar...
Falset.
A la ràdio Falset han estat passant repeticions de programes del Quim a la nit.
Molt bé.
L'any passat, em sembla.
L'any passat era, l'any passat, quan vam celebrar els 20 anys de la ràdio, em sembla.
Sí.
Bueno, moltes gràcies per la teva participació, Montserrat. I escolta'm una cosa, no t'oblidis que tens una ampolla de vermut de la cooperativa de Marçà i Falset.
Molt bé,
Pots passar a recollir-la.
Vale,
molt bé, moltes gràcies.
A tu per participar. Bé, jo suposo que aquest tema avui deu haver despertat com a bastanta intriga amb tots els oients. O sigui que qui tingui la curiositat de trucar i aprofiteu-ho, que avui tenim aquest tema obert. Ara estàvem, el doctor anava a dir alguna cosa, o dels traumes, o no sé què, com havia quedat penjat.
Sí, com anava això.
Com anava això.
No sé on s'hem quedat.
Me he dit perquè m'ha parecido muy interesante la aportación de la oyente, sí.
Sí.
No sé, era algo de Che, ¿no? Yo creo que ahora cobraría derechos de imagen. O sea, efectivamente, hay una crisis de valores y es cierto. Pero yo cada vez me planteo si es que esto no es la evolución. O qué tenemos que hacer, cuáles van a ser los nuevos valores de la sociedad del futuro.
Bueno, pero por eso
está cambiando.
Claro, pero por eso yo decía que igual es decir crisis de valores es equivocado y lo que hay que hacer es una crisis a los valores imperantes, porque no dominantes, porque no... Ay, perdón, que parlo un cacho, está allá. Pero vull dir que igual el que sí que tenim que fer, bueno, almenys cadascú amb el que puguem i respecte als nens, com els eduquem, jo penso que iniciatives com aquesta, al fons, també està dient de qüestionar-se, és remenar, i anar bastant a contracorrent, perquè en el fons la tecnologia el que diu és, és tornar al ser humà, a l'individu, saber què és... Jo crec que aquestes coses són positives. I necessito dir una cosa avui, perquè si no, rebento.
Digues la cosa i no rebentis.
No.
Ja sé que tallo, però vull dir, després seguim amb el que volia.
No, després seguim. No,
és que aquests dies, saps allò que he estat 2 setmanes a Barcelona, terribles, agotadores, i sobretot els 2 últims dies que ha fet una calor insuportable era de morir-se. I allò que a vegades, i aquesta setmana anava pensant en temes que podíem parlar aquí a la tertúlia i tal. I hi ha una cosa que, i ara avui aprofito que tinc el metge, un dia tinc que parlar de la soja. És que, aviam, jo penso que, i com que avui el Fabri ha explicat al programa seu, no, que li sentit lo de la cuina, tot el tema de la soja, l'especulació que està fent i tal, però és que jo crec que aquí a vegades els metges que hi heu de 4 grapes i els seres humans andantes també, no sé, aquí dir que los de a pie, tot el tema dels menjars amb soja, los yogures con soja, la fitosoja para la menopausia, no sé què, jo penso que vull dir que és, no, probablement coincides conmigo, però jo crec que és una animalada tan grossa.
O si no coincide, què passa?
Pues nada, pues él se quedará con lo suyo y yo con lo mío. O sea, no. Una utilización, yo pienso que tan aberrante de cómo se está utilizando, porque además es por intereses económicos, cómo se ha introducido. La nuestra cultura no es la de la soja. Y a més, con que ya toda la carne, el pollastre, tot, resulta que té soja perquè ho porten als pinsos, estem prenent una quantitat de soja, d'estrògens, perquè són estrògens, no? Que només ens falta sobre la fitosoja per la menopausia, o sea, quiero decir que vamos, o sea, jo penso que això, que a més respon, esto es como lo del Che, responde y al senyor aquel que votaran, que lo teníamos que votar en todo el mundo, no? O sigui que, clar, perquè és que el president dels Estats Units els tindrien que votar tots, perquè resulta que el cop d'allà ens repercuteix a tots, perquè tota aquesta moda d'on ve? O sigui, no és la soja dels orientals encara que venguin el tema dels orientals, no, és el mercat i el negoci de los americanos, o sea, quiero decir que és una cosa... Bueno, ja està. Però o sigui que aneu amb cuidado i no preneu iogurts de soja ni coses
d'aquestes. Jo tinc una pregunta, però és que la soja és més barata o és que ho ignoro completament aquest tema?
Perquè estan fent grans plantacions...
Ho han de vendre com sigui.
I ho han de vendre com sigui. I llavors, o sigui, és una cosa a nivell econòmic, és el que està fent encarir tot el producte econòmic, perquè, clar... tot el tema ara que està, no, la crisi econòmica, el menjar, tota aquesta vaga, que jo penso, O sea, es que lo de las huelgas y todo esto, y, bueno, no es que yo esté en contra de la huelga, yo estoy a favor de las huelgas cuando tienen sentido y lógica, no cuando sirven para cargarse un país o un gobierno, que es cuando a veces utilizan. Y recordemos que en Chile, la primera, o sea, Allende cayó, empezó toda la crisis de Allende después de una huelga de los camioneros, o sea, y que no es qualsevol cosa. Quan hi ha un problema econòmic, que no és local, sinó que és internacional, que a més està provocat per unes determinades coses, clar, tu li pots anar donant patades al senyor d'aquí, però clar, és que el problema el tens allà, i l'encariment no és aquí, és a tot arreu, i a més per una especulació amb tot el tema aquest de la soja, del recurs i de la bioenergètica aquesta que s'han inventat per al tema del petroli, quan estan acumulant, vamos, és que...
Sí, que no, han de prendre soja.
No, això, no prendrem soja. Ni iogurt de soja, ni,
bueno,
ni res.
Jo penso que aquí tenim lo de l'alimentació, la cultura mediterrània.
Això és el millor del món.
I jo penso que, no ho sé, no? Que és recordar a la gent que se pot menjar de tot en moderació. No? És el que dèiem, lo vi, jo penso que és molt bo, és saludable, i més aquí estem en una comarca de vins boníssims, i que, aviam, pues, bueno, tot en moderació... Inclús podríem dir, tot i que potser no seria correcte, dir que inclús fumar-te dos cigarrets al dia...
Exacte.
No passa res,
sí,
no?
Tot és, no, i quasi és... també, eh? Una com jo que em fumo dos paquets,
bueno, jo no fumo, però vull dir, jo entenc...
No, però jo entenc... Jo, per exemple, quan algú diu, ai, fumo quatre cigarros, dic, o sigui, quina enveja...
No sé, a Mora fa pocs dies van fer una xerrada de la lluita contra el càncer parlant del tabac, no? I l'oncòleg que va vindre, que a més era el doctor García Gasulla, que havia estat de metge a l'hospital, conegut per tothom, deia, a veure, és que tot és moderació. Clar. Què passa? Que hi ha certes coses que produeixen addicció i si no tens un control, doncs clar, pots passar dels 2, 3, 4 cigarrets
a lo meu. Clar, jo sóc una addicta.
No, i després també el que diem, a veure, jo no he estat mai, he fumat espontàniament, però tampoc per dir una fumadora, però també entenc, a veure, si, com tu deies, has estat a Barcelona, és molt contaminant. Sí, jo penso que també, no? I que hi ha moltes coses en les quals... bueno,
sí.
Ajuden, no, a que...
Home, estar-se amb
agents externs que modifiquen el nostre estat de salut, no? Òptima a negativa.
A veure, un momentet, que teniu una altra trucada. Ai, que contenta que estic. En qui parlo?
Soc la Minerva, Rosa.
Ah, la Minerva.
Bon dia.
Bon dia, digues.
Escolta, el programa del Fabri avui ha sigut tan extraordinari.
Sí?
I no estava segura si el feia en directe o no.
Sí, que el feia en directe,
perquè
sí.
Perquè li pugui dir també ell, però aquí hi ha la Dolors perquè li pugui transmetre.
Sí.
Ara... El que he dit és tremendo i de cuidado. I recordo una conferència que va fer Falset el senyor Oliveres, que es diu Arcadi?
L'Arcadi, sí, l'Arcadi Oliveres.
En el qual és la primera persona que he sentit que amb nom i cognoms va dir les marques i va dir les firmes que s'havien d'anar evitant. Però, clar, què fem nosaltres un per un? Jo em sento absolutament impotent, perquè què em crec jo de prescindir d'aquella marca si tots els altres cauen en el parany d'aquest papanatisme.
Sí.
Que no podem sortir a la porta del carrer sense haver pres aquell suplement vitamínic, aquell suplement hormonal, aquell suplement de l'omega tal i de l'omega qual.
Que ens fas tan forma.
Quan menjant un plat de sardina tens tanta omega
com...
No vull dir res més, sinó una salutació a tots, però és molt difícil, us diria que gairebé és impossible.
No,
perquè la gent...
Impossible.
No, tenim que tenir esperança.
En general, és que ens estem bevent el sentit comú, sí, aquell que tenien els nostres avis.
És el sexto sentido que ens falta molt.
Sí, el menys comú dels sentits.
Del sentit.
Bon dia a tothom.
Moltes gràcies, Minerva.
Adéu-siau.
Vale, moltes gràcies.
Ha fet una resposta mèdica, eh?
Ha fet una resposta.
Sí. La sardina.
La oyente ha dit el que jo iba a dir. ¿No?
Sí.
Ante todo, sentido comú.
Sí.
O sea, primero tenemos un cuerpo que es una máquina perfecta. Lo que necesita, lo pide. Y después, lo que dices, ahora aquí tenemos una dieta fantástica. Todos esos suplementos vitamínicos y todas estas cosas. Bueno, mira, yo no quiero entrar contra nadie, ¿no? El LKC inmunitas, la soja...
Todos.
Pues es lo que es y ya está. El LKC inmunitas me parece que se mueren todos en el estómago. Y no llegan donde tienen que llegar, aunque llegaran no... Bueno, tampoco.
Pero es que además hace años...
Pero está cuajando, ¿eh? Está...
Es que es
está cuajando, es...
Además que la publicidad...
Es lo que está cuajando, es un cuerpo 10.
Sí, exacte, també.
No, i després jo penso també la societat de consum, és el que dèiem dels valors. Estem sí. dintre d'una societat de consum que és que sol és consumir, consumir, consumir. Jo a vegades m'ho plantejo, no? De dir, és que no puc anar a un lloc si no és que no compro. I dius, bueno, és que ja és malaltís. I hem arribat a ser malaltís.
I fins i tot que la possible solució, hi penso, i és una mica trista, i és convertir en consum la dieta equilibrada, la dieta mediterrània. Clar. És que potser no ens queda cap altre remei, justament.
Sí,
Vem d'un nou producte que és alimentar-se bé i cuidar-se d'una forma natural, en sentit comú. Sí. Però si no ho venem com a producte, diguem,
la
a consumir...
La gent no.
No.
Però s'ha de recuperar... Però sobretot recuperar també la nostra genealogia, la nostra història, el que deia la Minner, el de les àvies, o sigui que... Però, per exemple, nosaltres, recordeu que fa, pues mira, la meva filla té 34, sí, 34 anys o així, bueno, l'oli d'oliva era veneno, veneno. Me'n recordo que jo...
Me acuerdo de ser.
Sí, quan tuve mi hija me trajeron allí unas latitas de aceite de maíz, que se ve que era lo más, que era asquerosísimo, que yo, allí se quedó la latita de aceite de maíz, perquè, clar, vaig trobar allò, y era lo más alternativo y tal. Por favor, o sea, quiero decir que resulta que después, o sea, per això que siguem crítics, perquè després hem vist que l'oli d'oliva els valors que té i som d'una cultura, som el país del món, a part dels de, no, que tenim, no és el doctor Sabra, más longevi, com se dice?
De los que más, sí.
Sí.
Longevida.
Pan tomàquet, oli i sal.
I algunes d'aquestes trampes, almenys fa uns anys, les estaven fent a l'Àfrica. Vull dir, ara tots estem d'acord que la llet materna és una bona forma d'alimentar un acabat de nen, un recent nascut. Però tinc entès que alguns països de l'Àfrica estan venent bueno, llet industrial, diguem, en polvo, dient que la llet materna no és prou bona. Vull dir, estan encaminant el mercat en altres països.
El que passa és que no sé, quins països són, però també són països que hi ha molt de sida. Ah. I potser també ho fan, no ho sé.
Home, llavors sí que hi ha una raó.
Podria ser que hi hagués una qüestió de consum, però també podria ser d'evitar...
Sí, perquè vas
a que hi hagués un sentit, llavors, una raó.
Sí, i amb aquesta gent que encara tenen moltes coses religioses, molts de... no sé quina seria, ara no trobo la paraula, no? Pues,
ja, que és una raó sanitària, per tant.
Podria ser, vull dir, ara penso en això, que tampoc és cert, no, al 100% no ho sé.
I ara que parlàveu d'alimentació, també recordava, jo que soc més grandeta ja, que també et donaven una llesqueta de pa i et posaven un reget de vi i et posaven la sucre, i me'n recordo que allò...
Com se llama aquí, esto aquí?
Pan vi sucre.
Pan vi sucre.
A mi poble se llama sopeta.
Sopeta.
Aquí pan vi sucre.
Allò eren les meves tardes de berenar a casa amb mare.
Va, vull dir, no crec que din cap criatura
i pan xocolata,
és el que anava a dir, i alcohòlics no ho som, perquè exactament, jo a casa sempre a la taula ha hagut vi, vull dir, quan és més petit el vi en sifon o el vi en gaseosa, o, però dius, bueno, no ho sé,
i pan
no,
boli, i pan,
sí.
I pan boli,
pan boli sucre, vull dir,
i la ara xocolata,
això,
però el pa en xocolata, però jo
però
crec que
no se'n fa d'això, no.
I després
ara tot ha de ser empaquetadet.
Això és una pèrdua d'un o dos valors, sí, hi ha altres valors.
Sí.
I jo penso, per exemple, a nivell nutricional, el pan tomàquet, jo crec que és de les coses, o sigui, a part del bon invent, però és que vull
dir que... I que està boníssim.
Exacte.
Però per esmorzar s'has posat tots els elements allà.
Estamos llegando a un tema peligroso a estas alturas de la mañana.
Sí, que tenemos hasta
ahora.
Pan tomàquet.
No, però de totes maneres, no, lo que vuelvo a decir es esto, lo de la soja, que sobretot, perquè clar, això probablement dins un temps sortirà medicament, que les dones tindran problemes, o sigui, com ha habido temporades, que luego, després d'haver posat d'unes determinades coses, pues, és allò. Ara no, el tabac ens hem enganxat tots quan, bueno, nos podríamos desenganxar, no? Aquí em poso, no em veieu la cara, però poso cara de mala consciència, perquè jo ja sí que soy...
Donem fe, aquell, donem fe, que està...
Que ara no respirem fum, perquè aquí no es pot fumar.
Exacte, però vull dir que jo reconec que... Però sí que és mal el tabaco, però, mira, o sea, i que soy, com que, no, soy una...
Bueno,
és una
allò que
en
diuen de la llibertat i la responsabilitat, no? Sí, que tots hem de ser bueno, lliures per prendre les nostres decisions i responsables de lo que nosaltres fem. Però penso que això és un valor que també se'ls ha d'ensenyar als nens.
Sí.
Que la llibertat és responsabilitat i molta gent no vol llibertat per no ser responsable.
Clar.
I això penso que és el valor més important. Si una persona és lliure per ser responsable, Jo penso que...
Però va haver-hi una època que, per exemple, es potenciava el que es fumés. Inclús anaves sí, a una comunió, com quan eres petit i t'anaven... Jo m'acordo que quan era pequeñita et daven un cigarrillo en una comunió, en una boda o altres coses. Mm. O sigui, que va haver-hi una època que el potencia... I ara
era fer-se gran, eh? Fer-se gran.
Fer-se gran.
I ara...
Sí, i ser modern, i ser snob.
Un cigarro, vull dir que aviam que aquesta canvi de tal... I la soja, jo crec que és de les coses, i aquests, tots aquests elements, que dins un... Sobretot la soja a mi em preocupa molt per tot el que està engullint en el teu cos estrògens gratuïtos i moltes vegades abusius. I jo penso que això és molt perillós. Vull dir que ens siguem conscients, o sigui que res, nenes, iogurt natural i pa amb tomàquet.
Algo ha passat con la Dolors en Barcelona estas dos semanas. Sí. No sé si la
no falta de transport. No sabemos què. Ja que estem amb el camp sanitari, també volia treure un tema que també ara està preocupant bastant tot el surt, tota aquesta part d'aquí del Priorat, però que està penjat, que és el de la regió sanitària, que moltes vegades, ara deu fer 4 o 5 anys ja va sortir, i ara torna a sortir, en què doncs, tota aquesta zona, en vez de fer cap a Reus i a Tarragona, que s'haurà de fer cap a Tortosa, no? Cap a la Cinta. I clar, vull dir, hi havia una reunió el dimarts passat, amb els alcaldes i de tots els pobles, es va suprimir. Llavors hi ha rumors que si ja hi ha un decret que ja està aprovat, que ara ja no sigui a temps de res, i clar, estem tots així una mica a la zona com a petjat. Una altra trucada, eh? Oh, però quin èxit avui, quina il·lusió, contenta que estic. En qui parlo, sisplau?
Hola, bon dia, soc Hola. Josep Maria.
Hola, Josep Maria. Digue'm.
Mira, que res, era per contar-vos una anècdota d'això que heu comentat del pa amb sucre i xocolata.
Sí.
Sabeu que aquí, des del Consell Comarcal, fa molts anys que s'organitza el Parc de Nadal i tot això,
sí.
Pues, un any vam donar pa amb sucre i xocolata i un dels pares, un pare, va vindre a mi i em va dir que me denunciaria perquè estava fomentant l'alcoholisme amb els infants.
Ai, per favor. Et denunciaria tot.
Per què li vas dir tu? Per tant, vam haver de deixar de donar pa amb sucre i xocolata. No sé si hi ha algun alcohòlic aquí que hagi menjat pa amb sucre i xocolata, però...
Ai, llavors vau deixar de donar?
Clar.
Home, una amenaça...
Una amenaça així, sí. Clar, no
es pot ser un escàndol...
Llavors aquesta persona em semblava a mi doncs, que li faltava bastanta cultura de la zona, no?
Vull dir, i sentit comú.
Simplement era comentar-vos això com a tall d'anècdota, no? Perquè veieu que era una persona d'un poble d'aquí del Priorat. Vull dir.
Molt bé.
Que s'havia criat menjant pa amb i
segurament.
I jo diria que menjava els crostons perquè així no traspassava el vi.
Això era un truc ja, eh?
I no sóc alcohòlic. Eh?
Això era un truc ja, de menjar els crostons, perquè quedava entollat, quedava el vi entollat.
Sí, no, i amb uns pares, quan eren joves, a mi ja no m'ha passat això, els hi feien el que deien la novena, que era amb dilluns, i donaven un got de birranci i un ou
sí, sí, també ho havies dit a dir, això.
Jo tenia carnet del Club del Quinito, perquè com que era una mica escanyolida, cosa que ara tampoc no sóc, i em donaven una llema amb jerezquina, i imagina't, igual anunciaven a la tele, això que dèiem, i hi havia el Club del Quinito, que dà unes ganes de comer...
Tinc una anècdota de la quina, que ara us ho explicaré. Gràcies, Josep Maria, eh?
Molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies. De la quina tinc una anècdota, jo. Soc mestra... I un dia a l'escola una nena de primera, de 6 anys, me va arribar i així com a una altra vegada, una altra trucada. Oh, que bé.
Rosa.
Digues.
Bona tarda, sóc el Jaume.
Ah, bona tarda, Jaume. Bona tarda.
Una salutació a tothom. Us truco des del Congrés Internacional que es fa aquí a Tarragona.
Sobre sí, he dit que la millor trucaries.
Sí, sobre Pau Fructuós i el cristianisme primitiu. Hi ha unes 300 persones inscrites en el Congrés, avui s'està acabant, i s'han fet aportacions molt interessants. Avui ha parlat fa una estona un professor d'arqueologia alemany que ha denunciat la destrucció de les restes, que ja coneixeu tots, de l'Eros, que diu que és una vergonya pel patrimoni de la humanitat, que és Tarragona, el que s'ha fet amb l'Eroski. Però al marge d'això, doncs, el Congrés està resultant molt interessant. Està en un marc que tu coneixes incomparable, com és el Palau de Congressos de Tarragona. Hi ha ponents de Romania, d'Estats Units, d'Anglaterra, d'Itàlia, l'organització ha estat molt ben portada, hi ha molts voluntaris fins i tot, hi ha gent de Falset que hi ha col·laborat, la germana del Jimmy, la Montserrat, que Llorenç, que també col·laborava, i com sempre els mitjans locals han passat bastant de la història, jo també ho vull denunciar, eh? Ni el diari de Tarragona, ni el diari El Punt. Sembla ser que només s'han de sortir per qüestions polèmiques, i és una mica trist, no, a vegades. Estic parlant d'un congrés de categoria internacional.
Quan se fan les coses ben fetes, això no cal, el diari no interessa.
Això no, i em sembla que és totalment denunciable, Doncs només era això, ja us explicaré més abastament com ha anat el congrés, i animo la gent, si poden anar aquesta nit, a la Passió de Sant Fructuós, que es fa a l'amfiteatre.
A les 10 de la nit,
a les 10 de la nit. Realment és un espectacle impactant,
Nosaltres ja t'explicarem la tertúlia, que també ha estat molt mogudeta i molt bé.
Una salutació a tots i a totes.
Gràcies per trucar, Jaume.
Adéu.
Adéu. Bé, no acabava d'explicar allò, que és no res, no? I va arribar i va posar de seguida amb el cap damunt de la taula i dormir. No? I clar, jo vaig pensar, escolta, aquesta criatura era a les 3, sí que era ara final de curs, però... I, no? I la vaig sexar, i res, tu saps allò, un so, una so, un profundo, i com, bueno, com que era un barri, dic, creiem a la mare, que no costa res, no? I vam anar a buscar la mare, i va vindre, i diu, jo diu, no tiene nada, diu, m'imagino, jo dic, com mujer, dic, però doncs està molt, molt com adormideta, no? Diu, ah, diu, a no ser que sigui... que com que no ha dinat, li he donat dos gots de quina.
Ai,
dos gots.
Va ser això.
No, pobra criatura. Ai. Se la van portar al coll, però adormida completament, pobreta.
Pobreta.
No, amb això m'has fet pensar tu ara, amb això del grito.
Això és ara amb lo de l'aigua del Carme, no?
Sí, també.
Clar, la gent molt gran, clar, l'aigua del Carme, perquè ara, no sé, tenim una àvia allí a l'hospital que l'altre dia mos ve el despatx i mira, és que em podries comprar aigua del Carme. La meva companya és molt més jove que jo, li porto 20 anys, no? Dic, escolta, dic, sàpigues que pregunta-ho abans perquè, clar, això produeix aquella senyora, diu que allò l'ajuda molt, vull dir, clar. Li cura tots els mals.
Clar. Sí,
clar. És possible.
Dos
és
minuts, possible. Ui, havíem de dir un munt de coses. Bé, deixarem el tema aquest de la regió sanitària damunt de la taula per la pròxima tertúlia, si sabem alguna cosa més.
De totes maneres, abans de que pleguin aquest... Bueno, no, la pròxima vegada que ho parlem ja...
No, una mica d'aquesta tarda, la propaganda d'aquesta tarda, ni que hagi sortit ja per l'informatiu.
Bueno, en tot cas, recordar-vos
això. Una miqueta.
Que a les 7 del vespre, l'Arxiu Comarcal, és a dir, el Castell de Falset, hi ha una conferència del professor d'Història de la Universitat Rovira i Virgili, el senyor Antoni Gavaldà, que parlarà de republicanisme al món rural, la Segona República i la Guerra Civil en el món rural. Òbviament, nosaltres som el món rural, la Segona República. I, a més, el professor coneix la comarca. I per tant pot ser realment interessant també per desfer alguns mites o de vegades posem l'època de la Segona República en un pedestal i a la pràctica hi va haver problemes de gestió bastant greus i ell ho coneix molt això de primera mà, jo crec que serà interessant.
És a les 7 de la tarda, no?
A les 7 de la tarda al Castell.
Molt bé. Pues ja ho sabeu. Alguna cosa més?
Moltes gràcies per haver vingut.
Yo únicamente un apoyo, una felicitación a nuestro hospital donde trabajamos Sara y yo y donde Mosén Bajo ha estado mucho tiempo también. Ayer cumplimos 20 años de vida, parece que fue ayer, ¿no?
Sí. Así que los que hemos comentado, sí.
I des d'aquí li decimos felicitats.
Felicitem l'Hospital de Mora, que tots més o menys, una hora o altra i un dia o altre, o hi anem o ja hi hem anat.
Moltes
gràcies.
És de tots.
Moltes gràcies pel que ens heu escoltat i fins a la propera setmana.
I per la participació. Adéu.